perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. Protagonistes amb Núria Goterris.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh, 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 don't wait for England to chime.
12:06. Bon dia, estem en Protagonistes, en aquest programa en el que dediquem a parlar-los i a explicar-los tot el que és actualitat i els diferents convidats que passen per aquests micròfons de la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, 30 de maig, avui és el dia de les Canàries, també és San Fernando, Santa Juana i San Críspulo. A més, també volem contar-te que en aquesta jornada n'hi haurà un predomini de cels nuvolosos. S'esperen precipitacions i tormentes amb probabilitat de que siguin localment fortes i amb granís. Temperatures amb molts pocs canvis. Segons diuen, uns 23 graus de màximes i uns 16 de mínimes, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. A la província de Castelló, evidentment. Una jornada en la que continua parlant-se a nivell nacional a Twitter sobre la sessió de control al govern. I hem de dir que ja n'hi ha unes declaracions per part del president del govern, Mariano Rajoy, que assegura que no va a dimitir. Mi mandato es para 4 años y voy a cumplirlo. Doncs això és el que ara mateix s'està parlant a través de Twitter, és el que s'està comentant, entre altres temes que també són actualitat i que estan sent molt, que s'estan fent notícies, que s'està fent ressò a les xarxes socials. Com per exemple que l'IPC es dispara fins al 2% en maig, el seu nivell més alt en 13 mesos, per l'escalada de la llum i els carburants. Això és el que també s'està comentant a Twitter, el que s'està debatent i evidentment el que estan opinant els twitters. Però nosaltres volem presentar-te a aquests protagonistes, els que estaran acompanyant-nos en aquesta jornada 30 de maig. Doncs, entre d'altres, avui parlarem sobre la prevenció d'incendis. Ja sabeu que amb aquestes temperatures, amb aquest bochorno sufocant que hi ha alguns dies, a pesar de que puguem esperar que n'hi hagin precipitacions, doncs les temperatures continuen sent altes i això pot arribar a provocar incendis, així com també una mala gestió, no?, en el camp. Doncs anem a parlar amb el CIAP, amb el Consorci Provincial de Bombers, per a que ens explique com previndre aquests incendis. I avui tindrem un programa molt juvenil, perquè a partir de les 12:30 ens acompanyaran els alumnes de l'Institut Broc i Llop per a parlar-nos de ciència. En aquest espai que dediquem a radiociència, una vegada més, segur que ens donaran a conèixer temes que o desconeixíem o, de normal, no els escoltem en ràdio. Es parla de ciència contada pels més joves. Time is never... Però no són els únics joves que estaran acompanyant-nos, sinó que també des de l'Institut Francesc Tàrrega vindran a presentar-nos un musical a benefici d'Aludme, un musical que l'han creat ells mateixa, alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat, els quals demà l'estrenaran per als propis alumnes de l'Institut Francesc Tàrrega, el divendres de matí per als alumnes dels diferents instituts de Vila-real i per la vesprada el musical serà en obert, serà en una entrada de 3 euros i els beneficis aniran destinats a Aludme. Avui és dimecres i parlem de tradicions. El tir i arrastre és una tradició molt consolidada a la localitat de Vila-real, però on també es practica aquesta modalitat? A més, hem de parlar de moltíssimes altres coses amb el regidor de Normalització Lingüística i Tradicions, Santi Cortells, que vindrà molt ben acompanyat per responsables d'aquest tir i arrastre. Però continuem parlant de joves, perquè arriba un punt en el que els joves han de pensar a què volen dedicar-se, han de decidir quin volen que sigui el seu futur. Igual no ho tenen molt clar, igual no saben quins són els seus talents. Doncs a través de diverses xerrades que s'organitzen des d'Efecte Vila-real i se realitzen en els salons de la Fundació Caixa Rural Vila-real, doncs n'hi hauran diverses xerrades gratuïtes, una que comença demà mateixa, l'altre dijous continuarà i durant 15 dies, xerrades en les que se podrà conèixer molt millor a veure a què es vol dedicar el jove, a què es volen dedicar els joves. Xerrades per a descobrir a què dedicar-se. Ens ho expliquen a partir de la 1:30. Aquests són els convidats que tindrem en el programa d'avui, 30 de maig, dimecres 30 de maig. Avui, Sant Ferran, que per cert, hem de dir també que avui així tenim el barri de Sant Ferran que celebra la seva festivitat. But if you sang along with me.
Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Vila-real, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años. Desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Vila-real. Por una escuela saludable. Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, supertalleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila-real. Más información en Facebook o Instagram.
Erupciones, explosiones, reacciones químicas, los experimentos científicos más impresionantes, el 16 de junio en el Auditorio de Vila-real. Con Clontifix, la ciencia más payasa. Juegos y diversión para toda la familia en un evento 100% interactivo con el público. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Wanda Park, Avenida Pío 12, número 34. Más información en el Facebook de la Asociación Conquistando Escalones.
La nueva gerencia del restaurante La Rosaleda te ofrece menú diario, almuerzos, comida casera y las mejores carnes a la brasa. Restaurante La Rosaleda, haz tu encargo al 682-509-149 o en calle Marie Curie sin número de Vila-real. Recuerda, 682-509-149, Restaurante La Rosaleda.
El nuevo Carlos es un gran anfitrión. Solo necesitaba una reforma de su terraza y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019.
En Big Mater Arbo te ofrecen venta directa al público de azulejos de grandes marcas como Pamesa, Dau, Fanal, gran muestra en pavimento y revestimento. Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Más de 1000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal.
Vols aprendre a tocar el violí, el contrabaix, el trombó o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, apropa't al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 6 de juny de 4 i mig a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 28 de maig de 5 i mig a 8. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Descubre Inglaterra en el campamento de verano, 100% inmersión en inglés, con Tech Idiomes. Del 1 al 8 de julio, Summer Camp en el Pla de Estivella, con monitores nativos y programas adaptados. Disfruta del idioma en un entorno natural, creciendo en idiomas y valores. Summer Camp, con Tech Idiomes. Más información en nuestros centros Tech de Villarreal y Castellón y en www.techidiomas.es.
Sol, vacances, però per al camp és la pitjor època de l'any per l'alt risc d'incendis. L'estiu passat la muntanya espanyola va sofrir grans incendis i fins i tot van haver víctimes mortals. Per parlar de l'actuació davant aquests casos tenim a Manolo Nicolás, responsable de comunicació del Servei de Bombers de Castelló. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar dels incendis i de com s'han de tractar de cara als nuclis urbans. Com arriba un incendi de camp, diguem, al nucli urbà?
A veure, aquesta problemàtica és una problemàtica en la que des dels servicis de bombers de tota Espanya i molt concretament des del el Servicio de Bombers de la Diputació de Castelló s'està incidint molt. És el que nosaltres coneixem i anomenem, tant nosaltres com en tot el món, la interfase urbana forestal. La interfase urbana forestal és aquella zona on la vegetació forestal s'entremescla en edificacions. Val? I aquest tipus d'incendis d'interfàs són un dels incendis més perillosos que podem arribar a tindre en la nostra província i pràcticament en tot el món. Val? N'hi ha que tindre en compte que ha canviat molt el bosc de conforme el coneixíem antigament a la situació actual en la que és molt habitual la creació de l'existència d'urbanitzacions dins de zones forestals, de vivendes aïllades també, inclús l'abandono del camp i la posterior ocupació d'aquest camp abandonat per terreny forestal ha fet que inclús nuclis urbans de pobles d'interior estiguin pràcticament rodejats d'una massa forestal cada vegada més gran. Entonces, des del Consorci de Bombers se treballa molt en informar, en incidir en la població en que prenguen mesures d'autoprotecció per a evitar que en el cas de que es pugui reproduir o en el cas de que es produís que un incendi d'aquestes característiques no es fiqui en risc les propietats de les persones i, per supost, el més important, la seva vida. I al mateix temps que també se creen unes zones netes al voltant de les urbanitzacions, de les vivendes o dels nuclis urbans d'interior per a que els servicis de bombers puguen treballar en seguretat i en més eficàcia defendent aquestes propietats en el cas de que s'arrimara un incendi forestal.
Sí, quines serien aquestes mesures de prevenció?
A veure, hi ha coses bàsiques com és el crear i el mantindre durant tot l'any una franja de seguretat perimetral al voltant de la casa que estigui lliure de vegetació al voltant de la casa o al voltant de la urbanització o inclús al voltant de la població, com estàvem dient. Després és molt important també ja a nivell particular per a la gent que tingui les vivendes en zones de perill, que no acumulen al costat de casa llenya o restes de podes.
Sí.
Intentar utilitzar vegetació ornamental al voltant de la parcel·la, diguem, que sigui menys inflamable, com pugui ser la hedra, en lloc d'arbusts que normalment quan arriba l'època de l'estiu es sequen més si són més combustibles o més fàcilment combustibles. I després també és molt important incidir en la gent en que, a banda mesures d'autoprotecció físiques al voltant de la zona on estiguen treballant, on estiguen vivint, perdona, és important que tinguin també clar les rutes d'eixida en cas d'evacuació, que tinguin clar en una urbanització, per exemple, o una vivenda que estigui allà, que en el cas de que s'arrimi un incendi, que sàpiguen per a on tindrien que evacuar, que no tinguin que improvisar a última hora i que tinguin més d'una possible eixida per a que no quedaren aïllats. En el cas de que vegueren que és impossible o que és molt complicat l'evacuació, és important que la gent se quede dins de casa, que tanquen finestres i persianes i que avisen, evidentment, als serveis d'emergència dient que s'encontren en la vivenda. I moltes vegades és millor, si l'evacuació no és segura, és millor confinar-se dins de la vivenda. De fet, des dels bombers moltes vegades se prime el que la gent se quede confinat dins de les vivendes abans de fer una evacuació en últim moment que pugui ser més perillosa que aquest confinament. I sobretot, pues, evidentment, mantindre la calma i cridar els servicis d'emergència, el telèfon 112, donant tota la informació de la situació on s'estan i com s'encontren. Però abans d'arribar tot ahir, insistim que és molt important el que és la prevenció prèvia, els treballs d'autoprotecció prèvia a quan arribi l'incendi, que és el que ens facilitarà als bombers el poder treballar per defendre aquesta vivenda en condicions i en èxit.
Sí.
I per una altra cosa, i per una altra banda, pues, evitarà en molta seguretat que la vivenda es vegi afectada per l'incendi.
I en cas de que, perquè moltes vegades pues, la gent no pot veure, no?, com el voltant de la seva casa s'està cremant i és fora en els poals d'aigua. Això, voleu que ho eviten o tampoc passaria res?
A veure, això és com qualsevol consell davant d'un incendi únicament. el personal civil deu de actuar davant d'un xicotet incendi en la seva propietat, sempre i quan, per un costat, tingui la seguretat de que el pot apagar, sense cap tipus de perill per a ell. Sí. I per un altre costat, tindre la seguretat absoluta que en el cas de que no el pugui apagar, pot eixir de la vivenda sense cap tipus de problema. Si no, el consell que donem és sempre, sobretot, ficar-se a salvo, diguem, la persona i evitar córrer perills innecessaris. Quan arriben els bombers, que són els especialistes i els professionals en l'extinció de l'incendi, ja apagaran l'incendi. És molt més important salvaguardar la integritat física de cada persona. A veure, si és un xicotet foc en un poc de fusta per dia i cina al costat de la vivenda, pues, poden anar, com dius tu, en un poal d'aigua i apagar-lo, però que ningú cregui que en un poal d'aigua va a poder apagar l'abans d'un incendi forestal, perquè en total seguretat l'únic que aconseguirà és fer-se mal.
I també hem parlat de cases, però també n'hi ha, per la zona de l'interior de la província, n'hi ha molta granja, que ahí n'hi ha molta palla i que també és molt inflamable. En les granges també s'ha d'actuar en un perímetre o s'ha de posar més mesures?
No, és el mateix. A veure, les explotacions ganaderes, pues, depenent de les característiques de cada explotació, pues, a lo millor és convenient que tingueren sistemes d'extinció d'incendis propis, però com a consell general, davant de la proximitat d'un incendi forestal, continuaria sent igualment important el que tota la franja perimetral al voltant de la granja estigui el més neta possible, pues, per evitar que el foc s'arrime el més possible. Quan més lluny se quede l'incendi, més improbable serà que es pugui fer pegar foc a la granja. Evidentment, si tenen molta palla amuntonada fora i tal, pues és un element molt combustible, que és més fàcil que per qualsevol salt de foc, caiguda de paveses del propi incendi, pues, poder pegar-se foc. Però, evidentment, si aconseguim que el foc estigui el més lluny possible de l'explotació ganadera, en aquest cas, evitarem també al màxim el perill.
Sí. Val. I ara ja un dubte ja personal, però que crec que a lo millor més teniu té, el tema de les barbacoes, perquè n'estiu molta gent al camp a menjar i n'hi ha puestos per a fer barbacoes, però està permitit fer barbacoes en puestos que, pues, lo típic, no? Que n'hi ha ahí una cosa de formigó ja posa, però això es pot fer o no, perquè en estiu està totalment prohibit?
La característica general és que en zones habilitades per a fer barbacoes, per a fer foc, zones habilitades expressament, se pot fer foc sempre i quan no hi hagi previ foc en alerta 3. Quan hi ha alerta 3, encara que sigui una zona habilitada, quede totalment prohibit, i després, independentment de si hi ha alerta 3 o no, si per alguna característica particular els agents forestals determinen que en aquesta zona no se pot fer foc un dia, normalment ho senyalitzaran i no se podrà fer foc en aquesta zona habilitada.
Molt bé, val. Moltes gràcies per atendre'ns avui i, sobretot, si ara mos pots recordar als veïns el número de telèfon que han de tocar per si de cas passa alguna vegada algo i, sobretot, com han d'actuar en cas de quedar-se en casa tancats per un incendi.
Sí, a veure, davant de qualsevol situació d'emergència en general, com també pot ser un incendi forestal, el més important és avisar al telèfon d'emergències, el 112, donant la màxima informació possible perquè els servicis d'emergència puguen actuar de la manera més ràpida i més eficaç possible. Quan més informació donem i més concreta sigui, més ràpida i eficaç serà l'actuació dels bombers en aquest cas. I, en general, en el cas de que se mos recomane o que se mos indique l'evacuació de la vivenda, tindrem que evacuar seguint les indicacions dels servicis d'emergència o dels cossos i forces de seguretat de l'Estat o la policia local de la localitat que correspongui. I en el cas de que se mos recomane el confinament o se mos obligui al confinament, és molt important mantenir la calma, entrar dins de casa, tancar portes i finestres per a evitar que se'ns entre el fum, tancar persianes també per evitar la radiació exterior de la temperatura de l'incendi i comunicar que efectivament estem allí per si n'hi haguera que fer qualsevol intervenció d'urgència per rescatar-nos, pues que sàpiguen que estem en aquesta localització.
Moltes gràcies, Manolo. Sobretot donar-vos gràcies a tot el cos de bombers per aquesta labor que feu durant l'estiu i durant tot l'any. I gràcies per atendre-nos avui.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adeu.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Serteca les ofrece en sus instalaciones de Villarreal más de 60 metros cuadrados de exposición y venta al público de todo tipo de materiales para el riego, jardines, piscinas y tratamientos de aguas. Serteca, profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Visítelos en la avenida Castellón 103 de Villarreal.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, supertalleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Villarreal. Más información en Facebook o Instagram.
Ciència contada pels més joves. Un espai patrocinat per l'Ajuntament de Villarreal i organitzat per la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Villarreal. Si t'agrada la ciència, escolta tots els dimecres Radio Ciència.
Buenos días, somos alumnos del IES Broquillop y os vamos a hablar de un par de energías renovables. En primer lugar, Paula Beteta nos hablará de la energía maremotriz.
El mar es una de las principales fuentes de recursos del ser humano y desde mediados del siglo pasado, este medio natural también sirve para generar electricidad a partir de la potencia que libera el movimiento ascendente y descendente del agua. Es lo que se conoce como energía maremotriz. Como si de un molino de agua se tratase, la energía mareomotriz se genera mediante grandes turbinas sumergidas bajo el mar, que sirven que gracias a la fuerza de las mareas, la rotación de las hélices produce energía que se traslada a alternadores para que las conviertan en electricidad. Este tipo de energía es, sin embargo, muy dependiente de la amplitud de las mareas. Por ello, algunas centrales del planeta son mejores que otras para instalar centrales mareomotrices. La posición del Sol y la Luna influyen en las fuerzas gravitatorias sobre la Tierra, lo que provoca que el nivel del mar sufra variaciones. A esto se suman otros factores, como la temperatura o el viento, que afectan igualmente al movimiento del agua salada. Por eso las mareas cambian según las regiones del planeta. La energía mareomotriz se obtiene de la electricidad que se consigue a partir de la energía. Requiere grandes proyectos de ingeniería. Estamos hablando de turbinas gigantescas cuyo movimiento transfiere su potencia a generadores eléctricos a través de las que se distribuye al exterior. Sin embargo, aunque este es el concepto general, existen tres métodos diferentes que son los siguientes. El más empleado consiste en construir un dique en las entradas de mar, como las bahías, fiordos o estuarios, que retiene el agua mediante un sistema de compuertas. En periodos de baja mar, en los que existe una diferencia de altura entre un lado y otro del dique, el agua se libera a través de las turbinas cuya rotación crea energía. Otra forma de producción en el uso de generadores con hélices situadas bajo el agua que giran debido al empuje de las corrientes marinas. Aprovechan la energía cinética. Por último, se obtiene energía mareomotriz a través de presas de gran longitud, en las que se dispone gran cantidad de turbinas. Aprovecha el paso de corrientes en un sentido y otro para mover las hélices de los generadores. Ahora hablaremos de las ventajas que tiene. Se trata de una energía renovable, puesto que las mareas no se acaban nunca. No contamina, es limpia y silenciosa. Una vez que se han construido las infraestructuras necesarias, la producción de esta energía es relativamente barata ya sean disques, barreras o generadores con hélices, las instalaciones que aprovechan la energía mareomotriz son duraderas y no requieren inversiones desorbitadas. Y por última ventaja, la energía de las mareas no es peligrosa para su población.
Ahora vamos a pasar a la energía eólica, que nos la van a explicar Ana Amposta y Alejandra Bernat.
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas. El término eólico proviene del latín aeoliculus, es decir, perteneciente o relativo a Eolo, que es el dios de los vientos en la mitología griega. Es un recurso abundantemente renovable. Se denomina energía renovable cuya energía que se obtiene de fuentes inagotables a escala humana, como por ejemplo la energía geotérmica, la energía solar o la energía hidroeléctrica. También es una energía limpia que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es además generalmente menos problemático que el de las otras fuentes de energía. La energía del viento está relacionada con el viento de las masas de aire, que se desplaza desde zonas de alta presión atmosférica hasta zonas adyacentes de menor presión, cuyas tienen velocidades proporcionales al gradiente de presión.
La energía eólica no es algo nuevo. Es una de las energías más antiguas, junto a la energía térmica. El viento como fuerza motriz se ha utilizado desde la antigüedad. Así ha movido a barcos impulsados por velas o ha hecho funcionar la maquinaria de los molinos de viento al mover sus aspas. A continuación hablaremos de la evolución de los molinos hasta los aerogeneradores de hoy en día. Los primeros molinos aparecieron en Europa en el siglo XIII, en Francia e Inglaterra, y fueron extendiéndose por todo el continente. Eran unas estructuras de madera, conocidas como torres de molino, que se hacían girar a mano alrededor de un poste central para extender sus aspas de viento. La energía generada por el giro de eje se transmitía a través de un sistema de engranajes a la maquinaria del molino emplazada en la base de la estructura. Los aerogeneradores, sus herederos, utilizan el movimiento de sus aspas no para moler el grano, sino para generar electricidad mediante un generador. Todos alguna vez hemos visto a los aerogeneradores, pero la mayoría de las veces no nos hemos preguntado cómo es su interior y cómo funcionan. Si hacemos una vista al aerogenerador de arriba a abajo, lo primero que vamos a encontrar es la torre, que es como si dijéramos el soporte del aerogenerador. Es muy alto, por lo tanto, la velocidad del viento es mayor, ya que está a mayor altura. Después encontramos las hélices del aerogenerador, llamadas rotor, que está formado por palas que tienen el mismo perfil que el ala de un avión y giran cuando sopla el viento. La cápsula que vemos detrás de las hélices es el generador, que transforma el giro del rotor en electricidad. En una central eólica, lo más importante es el transformador, donde van ligados todos los aerogeneradores. En él, la electricidad se convierte en alta tensión y pasa a la red eléctrica. La energía eólica ha sido la tercera fuente de generación eléctrica en España en 2015. España es, tras Alemania, el segundo país europeo en producción de energía eólica y el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Existen también parques eólicos marinos, que después entraremos en detalle, que son más eficientes que los terrestres, porque en el mar el viento es más fuerte y constante. Dinamarca obtiene el 57% de su energía de estos parques marinos.
Como cualquier otra energía, tiene ventajas e inconvenientes. A continuación, os vamos a enumerar las principales ventajas e inconvenientes que presenta el uso de esta energía. Por un lado, tenemos las ventajas. Es una energía limpia, es inagotable, por lo tanto renovable, y podría, teóricamente, tomar por sí sola el relevo de las fósiles. Por otra parte, tenemos los inconvenientes. La energía eólica que se produce no se puede almacenar, por eso es necesario consumirla del momento. Esto ya ha causado varios problemas, como el del 2 de noviembre de 2008. Vientos de hasta 160 km por hora barrieron la península ibérica, poniendo todo el parque eólico a pleno rendimiento. Por desgracia, era domingo, un día de muy poca demanda eléctrica. la red eléctrica española, que controla cómo combinar los distintos tipos de energía, desconectó para ahorrar 4 centrales térmicas y aumentó la exportación de electricidad a Francia. Pero la energía producida siguió creciendo, hasta que hubo que desconectar un tercio de los generadores, para que no hubiese sobrecargas de tensión de la red. Un responsable se quejó y dijo: "Perdimos muchas cargas de electricidad limpia por no tener cómo almacenarla". Sin embargo, 2 días después, el viento se calmó y un solo 8% de los molinos entró en funcionamiento. Otro inconveniente es el viento, que es un fenómeno muy variable y puede haber picos de producción seguidos de momentos de calma con actividad mínima. Después, los aerogeneradores producen ruido que causa molestias a los habitantes cercanos. Una solución para evitar este problema ha sido construir los parques eólicos en relieves abruptos, lejos de las poblaciones. Otro inconveniente es que en los lugares donde se ubican los parques eólicos suelen coincidir con zonas de paso de aves migratorias, las cuales mueren al colisionar con los aerogeneradores. Los aerogeneradores no pueden situarse cerca de un aeropuerto, porque el movimiento de sus aspas produce en los radares señales parecidas a las de un avión pequeño, que confunden a los controladores aéreos.
El mar abre nuevas oportunidades para la generación de energía eléctrica, concretamente para la eólica, sobre todo porque en el mar el viento circula a velocidades muy elevadas y las economías de escala permiten la instalación de turbinas de tamaño superior. La tecnología de las turbinas eólicas de los parques marinos se basa en los mismos principios que la de los terrestres. Se construyen bases de hormigón para sostener la estructura de las turbinas, que se puede ser de diversos diseños. La parte superior de esta base se pinta de un color brillante para hacerla visible a los barcos. Incluye una plataforma de acceso para facilitar el mantenimiento de los equipos. Los parques eólicos marinos consisten en aprovechar la velocidad del viento para obtener energía, situando los aerogeneradores en el mar, donde la velocidad es más constante y productiva. El coste de instalación de los parques eólicos marinos es muy superior al de los parques eólicos terrestres, pero tiene ventajas con respecto a estos últimos.
Entre estas ventajas destacan los siguientes. Tiene una vida útil mayor. La fiabilidad del viento es constante. No experimentan cambios debido a la ausencia de obstáculos que ralenticen o varíen su dirección. Es menos turbulento, ya que la variación de temperaturas de las capas de aire es en el mar, es menor. Tienen un periodo de trabajo más alto, gracias a las constancias del viento mencionadas anteriormente. Para transportar la energía generada, los aerogeneradores se conectan entre sí, mediante cables enterrados en el fondo marino. Y estos cables se llevan de la misma forma hasta la costa, donde la energía es tratada y transformada. Los cables se entierran a una distancia tal que no pueden ser alcanzados por anclas, equipos de pesca o afecten a la fauna marina. Actualmente, los parques eólicos marinos se sitúan en aguas poco profundas, pero con un mínimo de 3 kilómetros de la costa. De esta forma, se aprovecha mejor el viento y quedan alejados de rutas marinas y de espacios naturales de interés. En lo relativo al respecto del medio ambiente, era algo que preocupaba bastante. Dinamarca es el país pionero en parques eólicos marinos. Fue allí donde se realizaron estudios sobre este tipo de impacto y se observó que en las aves se mantenían alejadas de las turbinas y que el ruido de los rotores no las alejaba de sus zonas de alimentación. En la actualidad, gran parte de las asociaciones ecologistas promueven la obtención de energía eléctrica con la instalación de los parques eólicos marinos.
El gobierno británico ha aceptado la propuesta que le hizo Iberdrola de crear un parque de energía eólica marina en Reino Unido. Este es el mayor proyecto creado por la empresa y se estima que cubra las necesidades de más de 1 millón de hogares británicos. Se invertirán 3.300 millones de euros. Se espera que las obras comiencen en 2022 para empezar a producir energía 3 años más tarde, en 2025. Se construirán a 200 kilómetros de Londres aproximadamente y ocuparán 305 kilómetros cuadrados con una altura de 247 metros. Cada vez son más los parques eólicos que construye Iberdrola, alcanzando países como Estados Unidos, México o Reino Unido.
En conclusión, la energía eólica ha pasado menos de 50 años de meramente a cubrir más del 5% de la demanda eléctrica del mundo.
Doncs bé, nosaltres ara, després d'haver escoltat aquesta lliçó de ciència per part dels alumnes de l'Institut Broc i Llop, anem a presentar des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Juan Carda, que el tenim amb nosaltres, que ha pogut estar així acompanyant-nos. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, què vols preguntar-los? Què t'agradaria que
bueno,
explicaren?
En primer lloc, vull entrepretar felicitar-los. No? La veritat, he estat tot el rato molt atent a les explicacions que ens han fet. Jo crec que ha sigut una explicació molt clares en aquests exemples que ens han ficat i també de sensibilitat. Algo en què la generació d'ells és la que van rebre més impacte de lo que va ser el canvis energètics, perquè s'està agotant el que és les energies fòssils i, a part, el fort impacte que té també l'energia fòssil en combustionar. Canvis que ja ho veuen en el plano domèstic, no? En casa, quan tot el que és cuines de combustió, tot el que són calentadors, estan tots reconvertint a equips de microones, cuines d'inducció, aparells elèctrics, és a dir, que ja desapareix, en uns anys cap a si han desaparegut pràcticament molt d'instrumental que combustiona. Com dia un científic que es dedicava als temes d'un altre tipus d'energia, que avui no s'ha parlat, que també és renovable, que és l'energia fotovoltaica, és un francès, li diuen Daniel Lincot, és director de l'Institut d'Energies Renovables de París, l'IRDEP, comentava que en un dels congressos que el combustionar, el cremar, s'ha d'acabar, perquè el cremar porta aquests impactes d'emissions de CO2 que actuen com a gasos invernaderos. Com ho veu vosaltres, un dels quatre, com veieu el tema dels canvis, aquests canvis tecnològics? Realment els esteu apreciant, algú de vosaltres no podria dir, però esteu donant compte en el dia a dia els vehicles híbrids, per exemple.
Jo penso que se tindria que ficar més per part de la gent que té poder per a que es substituïren les energies per renovables, perquè si no, ens estem carregant tot ja. Entonces, arribarà un punt en què pues ja no tindrem què fer.
Què penseu, vos ho facilite més, què penseu en un país com el nostre, en Espanya, on tenim tantes hores de sol i que realment som dels països últims que estem tirant recursos d'energia solar, l'altra energia, la fotovoltaica. Països més freds com Alemanya, per exemple, ens guanyen els països
nòrdics. No aprofitem
nòrdics.
Aquest recurs, no? Al cap i a la fi. No aprofitem el recurs del sol, que som un dels països que més hores de sol tenim.
Què penseu d'això?
Bueno, que la podíem aprofitar més, perquè, no sé, si tenim més hores de sol, pues les podíem aprofitar ficant en els camps, aquests que no tenen utilitat per a res, ficar panels fotovoltaics, i ja que és una energia límpia i renovable, que el sol sempre va estar ahí, pues aprofitar-la, ja que la tenim, ja que, i no utilitzar ni petroli, ni carbó, ni gas, ni tot això.
És una cosa que cada dia esteu veient aquests canvis que vos estava dient de vehicles elèctrics, no? Els cotxes ja són cotxes híbrids, ja es comencen a aparèixer cotxes elèctrics autonòmics. Però pare que n'hi havia un problema, encara tenim un problema fort en l'energia, no? I és, antes ho havíeu comentat, el problema del magasament, l'almacenament de l'energia, no? Ahir havies comentat, me pareix que havia sigut Anna, no?, la que comentava de que en un moment donat vam tindre en l'any
2018
un dia que va ser casualment diumenge, no? Molt sí. d'aire, que podíem haver generat molta energia, que podíem haver acumulat, no? I s'almacenint que avui se va perdre.
Se va perdre molta energia límpia i es va tirar tot.
Per tant, s'obre un camp d'investigació molt interessant de cara a el que seria l'almacenament. No és prou el com obtindre energia, sinó també com almacenar-la, no? Això és el repte, no?
L'altra tenim. Pregunta és, per què no s'aposta més, per exemple, per els cotxes híbrids, per els cotxes elèctrics? No. Qui vulga, un home és igual.
Sí, Teo, te contestarà.
Pues, és que la gent no vol pagar més, però en veritat, quan compres un cotxe elèctric, al final ajudes al medi ambient i també al final estalvies més diners, perquè a la llarga no te costa tant com un cotxe de gasolina normal.
I Juan, jo no parlo de la gent, parlo de les administracions també, no? Per què no ajuden, per què no afavorissen, per què no,
al
cap i a la fi?
Vam ser un país molt capunter, molt avançat en el tema, de, per exemple, dels solars. Vam generar moltes expectatives i, com sempre, desgraciadament fem en aquest país, diríem, arrencar d'aca i parar de burro.
Sí.
No? Això és la millor expressió per indicar el que va passar, no? Que de repent apareix una legislació en la qual penalitzava. Imagina tu si això és una contradicció, penalitzar a la creació, a obtindre energia
Se ven fum, però no s'arriba...
Lamentablement, no sé si és algo implícit al caràcter dels governants, de governa qui governa, però
sí, és.
Ens falta rematar moltes coses. No obstant, tecnològicament, si hi ha que dir que n'hi ha encara, és el camp que jo toque, investigacions en el que són sistemes d'emmagatzament d'energia, no? En el que són les piles, coneixeu les piles de liti, per què valen tan cars un cotxe elèctric? Doncs pues val car justament pel tema de la bateria. L'energia és pràcticament molt barata, però el cost d'aquestes bateries fa que encarisquen molt. Això una. La segona, un impediment de que l'acumulació no és suficient per a donar una autonomia d'aquests cotxes.
Són poques hores, realment, no? Per a fer un viatge llarg no te dona,
no
tampoc.
Te dona. I tercer, pues, es vindria la part política que comentaves, de fomentar, crear infraestructures de cara a poder implantar punts, major nombre de punts de càrrega perquè quan vagi d'ací a València, pues, a meitat camí necessita carregar que tingui un punt de càrrega.
I no? Donar-li beneficis a les persones que facin el canvi.
Efectivament. N'hi ha un projecte ací en Vila-real, dins de lo que estem contemplant com Smart Cities, ciutats automatitzades, ciutats intel·ligents, de ficar itineraris. De, per exemple, pues, n'hi ha una línia que és cap al sud, cap a la zona de Porzanosa, per entendre'ns, que som d'ací de Vila-real.
Sí.
Una altra orientació seria cap a l'oest, que seria cap a Onda, i una altra cap al nord, cap a Castelló. Pues, ni són itineraris, fer unes rutes, i ni són rutes implantar sistemes de connectors elèctrics a través de panels solars, que foren autònoms. Inclús, heu sentit estos dies en la ràdio, el tema del sistema de les famoses passos de cebra.
Sí.
Que parlen de passos de cebra 3D, però no s'acaba de contar-ho bé. Ahí està implícit que aquests passos de cebra vagin retroil·luminats. És una idea que vam traure des de la càtedra, perquè no s'ha contat completa. Està bé lo del 3D, però 3D, vale, i què?
Ja està, no? Ja no està, té
no?
més.
Ara, a veure, un altre aspecte que se comentava, i era que aquests passos de cebra foren senyalitzats per temes de llums tipus làser, de tal manera que quan va passar un peató, fa una il·luminació, una retroil·luminació d'això. I hi ha unes cèl·lules que controlen quan va passar aquesta persona. De tal manera que un vehicle, quan ve ja de lluny, una llum roja, la que sigui, que sigui observable...
Que n'hi ha un peató que està passant,
de què
no?
va passar el peató. Mm-hmm. I això s'alimentava d'una fotocèl·lula. I això seria el projecte complet que des de la càtedra pues, li vam dir a l'Ajuntament.
Però va ficar-se en pràctica podria. El projecte complet?
Pues la idea és que sí, vamos, per la part nostra estem espentejant perquè sí, i per part de l'Ajuntament crec que són molt sensibles, també està implícit la Fundació Globalis en el tema, jo crec que entre tots, arrimant el muscle tots, jo crec que ho aconseguirem, però seria una idea d'aplicació de lo que diem els materials. Estem en un sector socioeconòmic, sabeu vosaltres estudiants, de que així la ceràmica i l'agricultura són dos economies bàsiques, no? Pues bueno, perquè veieu que dels materials ceràmics poden confeccionar també temes per l'energia, com són els sistemes fotovoltaics, els acumuladors, que les bateries també poden ser a base de materials ceràmics.
Bueno, i jo la pregunta que els fem a tots, no? I cadascun dels alumnes que passen per ací, si volen dedicar-se a algo relacionat en ciència. Teniu pensat dedicar-vos a... o sí, teniu pensat algo? Sí. Comenteu-me, vinga, va.
Pensat, reixi, no ho tenim, però sí que volem dedicar-nos a algo de les ciències.
Tu, per exemple...
A mi m'agradaria dedicar-me a la psicologia, m'agrada, però també m'agrada la química.
Bueno, molt diferent, però bueno, sí.
No, això ho ha dit Anna. Aquí m'estem escoltant. I Alejandra?
Sí, jo també a la psicologia o a la cirurgia, també m'agrada molt.
Tema més clínic.
Sí.
Molt bé. I Paula?
A mi m'agrada la farmàcia i també m'agradaria ser infermera.
Molt bé. És la que més arrima ja a la química. I per últim, Teo, el xic que m'ho representa dels estudiants.
A mi, algo de psicologia o si no, algo relacionat amb l'empresa és diferent, però...
Administració d'empreses, ADEM, se diuen, finances, pues molt bé. Bueno. Per ahí van les coses. La qüestió, jo sempre dic que és la formació. La formació, sigui en l'àrea que sigui, és molt important. Avui en dia... quan una persona més forma és, millor té cara a afrontar el futur, no? Per tant, la primera línia bàsica és la formació i després el que vos agrada. En el meu camp, que és les ciències, pues, encantat també de fomentar que vos aneu algun, no? La de farmàcia, no? Que m'ha comentat que li agradaria, no, Paula?
Sí.
Molt bé.
Bé, doncs deixem així aquesta entrevista, aquest espai de Radiociència. Hem de dir, Juan, que finalitzem ja, no, la temporada.
Sí, bueno, jo volia acabar també felicitant el que ha sigut el tutor d'este grup, l'Institut de Broc i Llop, que és el que acaba de donar el broche d'honor, no, a aquestes sessions, i al seu professor Josep Usó.
Sí.
Que, per altra banda, és químic com jo, hem sigut companys d'estudis de tota la vida, des d'estudiants de batxillerat, com ara, hasta la carrera. Josep Zó ha sigut tota una vida junts, no?
Molt bé.
I el felicite en la preparació que vos ha portat. I, en general, aquesta felicitació, ja que és l'últim programa en què participen estudiants, no serà l'últim perquè està previst...
Sí, perquè tenim previst una entrevista amb tu perquè, bueno, hem de parlar de moltes coses,
Sí, felicitar a tots els centres que han passat. Jo crec que és una tasca molt, molt bonica, molt motivadora, i la veritat ens han deslumbrat. Desgraciadament no puc participar jo, però me coincidia justament avui hores de classe en aquest segon semestre, però bueno, ha estat Toni des de la càtedra, i la veritat ell m'ha transmitit, ha sentit, la veritat que han sigut tots uns programes realment molt bonics.
El més important és això, que se continuï parlant de ciència, no? I de ciència d'una forma que s'entenga, que l'entenguen tota la ciutadania en general, no? I això és el que fan ells, al cap i a la fi, en exemples i d'una forma molt, molt pràctica que tots els oients puguen entendre aspectes i conceptes relacionats amb ciència.
Efectivament, que la ciència és tota l'activitat social que portem avui en dia. Això que diuen química no és una cosa absurda, no? Perquè el respirar només ja és un procés químic.
Això és. Bueno, Juan, t'emplace a que vingues un altre dia a parlar, a fer-te una entrevista pues, més personal sobre molts temes que tenim pendents.
Quan vulgueu, i enhorabona a vosaltres també. Moltes gràcies.
Doncs bé, moltes gràcies als quatre alumnes que han sigut molt valents, que s'han ficat davant dels micròfons, que sempre imposa una miqueta, però de segur que torneu per ací, eh? Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Doncs nosaltres anem a fer una pausa. De seguideta anem amb l'actualitat política a nivell provincial i local.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Si cada vez que enciendes el ventilador tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416.
Solicítala en la cooperativa en la Avenida Castellón número 75 de Villarreal o en el teléfono 964-520850.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal ofrece nuevos cursos para este verano, del 25 de junio al 27 de julio, desde los 4 hasta los 16 años. Stage medio, iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación e inglés. Plazas limitadas. Más información al teléfono 964 53 11 14 y en www.tenistrainer.com.
Grúas Tomás te ofrece curso de grúa móvil autopropulsada de 300 horas para la obtención de operador de grúa. Información en Grúas Tomás, carretera Honda, teléfono 964 52 06 54.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Villarreal. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades frente Biblioteca, junto a Institut Francesc Tàrrega y Centro de Especialidades Torrehermosa. Todo lo último y solo primeras marcas. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Comulgando con el deporte.
En Asesoría Gestoría Manuel Fortuño organizan y gestionan la contabilidad de cualquier negocio. Te ayudan a solucionar las dudas financieras, contables, económicas o fiscales. Te preparan y presentan las declaraciones de Hacienda, Renta y Patrimonio, autónomos, pymes, herencias y transferencias de vehículos, tramitación de escrituras. Todo ello para que le dediques más tiempo a lo que más te gusta. Asesoría Gestoría Manuel Fortuño, Avenida Pío 12, 14 de Villarreal.
El nuevo Alberto viaja con más equipaje. Solo necesitaba un coche más grande y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la operación bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, Entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.